Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll...
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel.
Que ja va traient el seu paper, que fa
paperet,
dos esquemes,
la cosa.
Els apunts, bueno,
els apunts, les xuletes.
Veig que has fet els deures,
Hem fet els deures i molt bon any.
Molt bon any.
Aviam si fem un any ple d'alegria.
Segur.
Ple d'alegria de viure i, bueno, i amb els oients, amb tu i amb el nostre convidat d'avui.
I amb els convidats.
Exacte, I convidades
també. Avui, però, també. És un convidat.
Exacte.
Posem-nos en situació i el primer que farem és escoltar, com sempre, doncs, a l'altre convidat que ens va recomanar, doncs, el protagonista d'avui. Va ser en Joan Madaula, que ens va dir, doncs, a qui seria l'encarregat de compartir l'alegria de viure avui amb nosaltres.
En Vicenç Creus,
sí,
ens comentava que el tenim captat de nou en el patronat de la Fundació CIPOS, una persona amb un trajectòria molt interessant, mm-hmm, amb entitats del tercer sector. Jo penso que es pot aportar una, bueno, té una vivència, uns coneixements molt, molt interessants.
Doncs a Vicenç Creus, a patró de la Fundació CIPO, bon dia i benvingut a l'Alegria de Viure.
Bon dia i ben trobats.
Què tal, Vicenç? Bueno, això ens han dit d'aquí del tercer sector, ens has de dir això del...
Això ja ens, oh, ja, ja ens situa en el mapa.
Ja ens situa en el mapa.
Però primer comencem com fem sempre, no?
Al començament.
Va, on vas néixer?
A Sabadell, al barri de Gràcia.
A casa?
El carrer Ausias Marc, a casa, sí, sí.
A casa?
Sí, sí.
Si tu encara ets dels
sí,
que vas sí. néixer a casa...
O un precursor d'aquests d'ara que neixen.
Jo t'anava a dir, perquè ara està molt de moda,
ara
una altra vegada tornar.
Ara s'ha tornat a posar. Home, és que diuen, no ho sé, Vicenç, però que a casa hi ha el caliu de la mare, hi ha el caliu també de la... Bueno, i de les llevadores d'abans, que tot això s'ha fet. Sí, a casa, al carrer Ausias Marc.
Sí, sí.
I com era el barri de Gràcia a la teva infantesa?
Era el barri... o un dels barris de Sabadell, diguéssim, mm-hmm, de majoria de població catalana, treballadora, que compartia i era molt obert. Jo recordo un barri on preníem la fresca, que en dèiem, a l'estiu baixàvem.
Les veïnes, a les cadires,
les veïnes,
no? Encara ho fan, A les cases angleses, perquè jo tinc el meu germà que viu al barri de Gràcia i encara em fa molta gràcia.
A l'estiu.
Doncs veure a l'estiu doncs, com van traient les cadiretes i fan allò, doncs, safareig, no? O
doncs
parlen, comparteixen.
Era aquest barri, encara amb moltes fàbriques, que feien molt soroll, que no deixaven dormir suficientment.
Vapors,
aquests que han anat tancant alguns, doncs aquests tots funcionaven, diguéssim, veiem el soroll. Però un barri molt entranyable, que fèiem el foc de Sant Joan, un senyor que era el Pepito, un blanquixador, que ens ajuda a la canalla, diguéssim, sortíem i jugàvem al carrer, buscàvem fustes i cremàvem i no sé què, tal, tal. Encara era possible fer-ho, no?
Que anava per les cases a buscar els paraigües i mobles vells, que deia
exactament.
El Serrat. No?
Sí, sí. Això era el barri on hi havia el Ciervo, que encara hi és. El Ciervo.
El Ciervo. Amb el Quinto, que encara
Quinto,
es fa.
Sí, sí, sí. Vaig fer teatre amb els nens del barri, el Ciervo, diguéssim. L'altra gran institució del barri, la parròquia.
Home, clàssic.
D'allà va sortir una escola, l'escola Narcisa Freixes. D'allà va sortir el Bar Gràcia. I era el que hi havia al barri. O sigui, els nens i nenes ens movíem aquestes coses. Aquest és el meu barri.
Sí, orgullós.
Entranyable, popular, orgullós, proper, familiar... Encara amb els de Cadeu si és Marc, encara amb alguns encara ens trobem o ens veiem. Estem molt contents quan ens veiem.
Imagina't.
Som parents, diguéssim, encara.
Imagina't.
Sí, clar.
I explica'ns a quina escola anaves, on estudiaves i si eres també bon estudiant.
Això t'ho haurien de dir.
Els professors, no?
Els de Cal Tatxer t'ho haurien de dir.
Ep.
Sí, Cal Tatxer.
Home, això és un clàssic a Cal Tatxer.
És un clàssic, sí.
És un clàssic. Explica'ns, explica als oients què era Cal Tatxer.
De Gràcia,
sí, perquè els més joves aniran perduts.
Volia dir travessar la carretera de Barcelona, que era un dogal. Vol dir que la mare llogava un nen més gran que jo, llogava perquè li donava una propina, per passar la carretera. Era un nen de 7 o 8, diguéssim. aquest Sabadell.
Que això encara d'alguna manera passa, perquè de la carretera de Barcelona o de Terrassa en amunt és un altre sector encara que siguis.
Digues. Caltatxer. D'on han sortit, em sembla, que dels de la meva edat, tots els comptables que allà hi havia, em sembla que vam sortir tots d'allà, diguéssim. En l'escola de primària, que llavors no sé com em deien, però de primària, i el que ara en diríem formació professional, els últims anys eren d'això, que bàsicament eren el que llavors en deien de comerç. Em sembla que en castellà en deien comercio y tenedoria de libros.
Caram!
Sí, era una FP administrativa, però en deien així llavors.
Perquè explica'ns, doncs on t'estava situada? Que encara l'edifici crec que encara hi és.
Sí. Des de la plaça del Gas en direcció a les Planes, aquell carrer migdia.
Sí, des de la Teteria, per entendre'ns els més joves. Des
no,
de la...
no, la Teteria no, té l'altre carrer.
L'altre carrer més avall, sí, Calvaió, sí. El carrer migdia.
Ah, això mateix. Exacte. Cada dia. On ara hi ha una botiga de roba que gestiona un net o besnet, no sé, dels que eren els meus profes, allà.
I allà vas fer tota l'educació, de pàrvuls.
Sí, sí, pàrvuls. FP, primer FP, sí.
I llavors, sortint d'aquí, ja te'n vas anar...
Bueno, aquelles èpoques jo estava a la JOC, dels 3 anys 14, que era la Junta Obrera Cristiana, entorn de la parròquia de Gràcia, i era una autèntica escola cívica. Amb els anys, jo ho dic d'aquesta manera, perquè allà vam aprendre a reflexionar sobre la vida, amb una cosa que en dèiem revisió de vida, que era un mètode per analitzar la vida, què passava, per què passava i quines conseqüències, però també una invitació a comprometre-t'hi, també. Per tant, vam aprendre això de la prosocialitat, o del... tot aquest enfoc de vida oberta.
Aquí ja
oberta.
Et van inculcar aquells valors, no?, que després són tan necessaris si et dediques al tercer sector, no?
Ah, això mateix.
Perquè, esclar, pensem i recordem als oients que, esclar, estem parlant d'una època on hi havia llibertat. Mm-hmm. Estem parlant de l'època del franquisme. I, esclar, per exemple, la JOC feia una funció, aquesta que acabes de dir, doncs, de... d'alguna manera de donar una alternativa a tota aquesta vida tan ofegada que es portava, per dir-ho d'una manera suau, no?
Sí, sí. Sí, en aquell mateix moment, l'altra escola juvenil que hi havia seria la Falange o l'Oge, que em van dir després, clar, per tant, amb uns plantejaments...
totalment diferents.
Antagònics, clar.
Que tant de bo no es repeteixin mai més, diguéssim, però llavors l'altra escola que hi havia era aquesta. Érem aquests.
Era l'escola...
l'escola de la vida, amb una orientació cristiana, val a dir, però molt oberta, res a veure amb el que va ser anys després, no? Molt oberta i molt observant la vida en si mateix, i aprendre-la a analitzar, i aprendre, diguem, a reaccionar-hi, a comprometre-t'hi d'alguna manera, no?
I recordes algun mestre, alguna persona d'aquella època que d'alguna manera t'influencies dintre de la JOC o...
Dintre de la JOC, bé, la JOC, diguéssim, en tot cas companys o veïns de barri, que també hi anaven, doncs el famós Joan Moles, resultadament mort ja fa uns quants anys, que per nosaltres va ser un referent, no? Però no només ell, altres, a la seva
època. Sí, el recordem.
Doncs el Moles era dels, ara en diríem, líders del barri, no?
Del barri de Gràcia.
L'associació de veïns, la persona molt compromesa, etc. Doncs aquests eren els nostres referents, no? I que gràcies a aquests, diguéssim, vam conèixer la JOC, ens hi vam posar... d'altres, el Pere Manyé, més gent, ara no acabaríem, però aquests.
I que guardes un record.
Sí,
i després
sí.
De la JOC, Cantatxer, la JOC, després ja la teva formació tira cap a...
La meva formació tira ja cap a un salt més qualitatiu dintre el món de l'Església. Vaig estar al seminari estudiant, em vaig ordenar de capellà, això va durar... Sí. Tots tenim un passat, diguéssim, no? Doncs... i vaig estar doncs els anys de formació i després vaig a 8 o 9 anys vivint a Torre-Romeu primer, després a Poblenou, fins que, diguéssim...
A Torre-Romeu, i com és que vas...
Bueno, perquè ho vaig demanar, perquè allà hi havia uns capellans obrers.
Perquè clar, en aquella època els capellans en aquell barri doncs van ajudar a transformar realment la vida dels ciutadans.
Sí, portaven una vida compromesa, no?
I molt activa, no? Molt reivindicativa.
Un feia de paleta, l'altre feia de manyà, l'altre treballava amb el tèxtil, la Gràcia Planes, etc. I jo vaig estar un temps amb aquests, després vaig anar a Poblenou i vaig estar 8 o 9 anys allà. Aquest conjunt, diguéssim, en dèiem llavors missió obrera, diguéssim, els capellans que estàvem amb aquesta història, no? Per tant, molt compromesos, molt poc visibles com a capellans, diguéssim, sinó com a persones normals que vivíem i des de la vida, des de la radicalitat de la vida, el compromís, doncs, fer el que creiem que havíem de fer, no?
Uh-huh. Hi ha molts barris amb unes necessitats
amb
molt latents,
necessitat.
Clar.
Uh-huh. És que el Vicenç és una persona modesta, però, clar, tota aquesta tasca, clar... tant per ell com per la gent que portava tota aquesta feina o tota aquesta labor, portava un risc. portava un risc, clar, tot això estava prohibit, una sèrie de coses, demanar, per exemple, coses pel barri, només l'enllumenat a una escola, tot això portava un risc, hi havia una lluita aquí, vull dir que era un compromís social.
Però no érem, totes maneres, no érem els que més arriscàvem, eh? Hi havia molts líders obrers, l'Alfred de Trinitat, que aquests sí que van estar a la presó molt temps, vull dir, val a dir que és això. Nosaltres estàvem en aquell entorn, en aquell ambient, estàvem allà i compromesos en el que era aquest entorn de risc, però no érem els que arriscàvem més, val a dir-ho això també, eh?
Val.
Jo però, arribo...
Però, no, digues.
No, anava a dir que aquest període, diguéssim, i el tanco un moment en què, diguéssim, a l'època de la joc, es produeix, cap d'uns anys, no? Ja començava a entrar al seminari això, un procés de reforma i de repensar l'Església, encapçalat per papes que vosaltres dos heu vist els llibres, diguéssim, però que els havia vist, diguéssim, Joan XXIII, Pau VI, que eren gent que volien una Església pobra, una Església que dialogués amb la cultura, una Església oberta al món, tot això que el papa Francesc intenta tornar a fer. Però per què dic tornar a fer? Perquè amb un papat concret, Joan Pau II, tot això tira molt enrere sobre els nostres, diguéssim, principis. Aquí és on uns quants diem que ja n'hi ha prou i que no volem seguir, perquè és tirar enrere el que s'havia dit, diguem-ne, amb aquesta gran, diguem-ne, trobada de reforma de l'Església, no? Dic per tancar aquesta etapa, perquè per mi va ser això, no?
Quan Joan XXIII és el papa que fa el Concili Vaticà II,
això.
quan s'obre d'alguna manera l'Església, no? Es deixa de fer la missa en llatí i es fa, doncs, amb les llengües vernàcules, no? Recordem, per exemple, entre d'altres, la Puríssima o el mateix barri de Gràcia, que ja es començava a fer la missa en català,
sí.
A tocar les guitarres,
etc. I això seria encara la part, diguem-ne, per entendre's, més per sobre, més anecdòtica.
Més anecdòtica.
El fons és el compromís de
veritat, compromís.
El diàleg amb la cultura, el compromís realment, l'evolució pels pobres, tot això, no? Vull dir, bueno, aquesta etapa s'acaba, per mi i per alguns, altres han seguit, i cap problema, és fantàstic que ho hagin seguit, però s'acaba en el moment que diem que sembla que l'Església no va per aquí, no és la nostra Església des d'aquest punt de vista, i deixem d'exercir, diguéssim. L'altra cosa és la fe, això és una qüestió.
Clar, però hi ha com aquest desencís i llavors decideixes trencar doncs amb aquesta implicació més activa.
Això.
I llavors, quins són els temes que capten el teu interès?
Cap a on anem?
Bueno, és que això mateix, aquesta etapa, diguem-ne, és paral·lela a la meva vida de professor.
Clar.
Jo dedico la meitat de la meva vida laboral fent de mestre, diguéssim.
Vas estudiar magisteri.
Exacte.
A Sant Cugat.
Aquests mateixos anys d'estar a Torre Romeu, estudio magisteri, treballo de mestre, trec el títol...
No parava, no parava.
No parava mai, no.
Bueno, com els joves d'aquesta mateixa edat d'ara. Ara no ho faria, esclar.
I professor de?
De bàsica. De bàsica, sí. Tot i que en aquell moment aquest
titulació,
sí, de GB, permetia aquell títol i alguna altra, bueno, permetia fer classes, diguéssim, de més coses, però bueno, bàsicament va ser això, de FP vaig estar fent també, etc. Sí.
I llavors per aquí a Sabadell vas estar
a l'escola industrial,
a
Terrassa, en una escola de Terrassa, després vaig tornar aquí i vaig estar al Joanot Elisenda també.
Home, el Joanot Elisenda,
sí.
Que havia estat allà a la Gran Via en un carrer, després es va traslladar aquí.
Ah, això mateix. Una escola que lluitava, catalana, democràtica, laica, catalana laica, que lluitava per ser pública. Per tant, també aquest estil de...
Aquest compromís.
De posar-me en lío sempre, diguéssim.
Sí, això.
Sempre s'ha anat engrescant, eh?
Perquè recordem que tot això estava prohibit. El fet de demanar aquestes coses, és clar, era a l'època, doncs, començava a autoritzar, però era una lluita que s'havia de portar per tindre algú tan senzill com una escola catalana i democràtica. Tan senzill com això, no?
Democràtica, et pots imaginar, catalana, de tal manera que quan venia l'inspector per veure com ho fèiem, havíem de parlar castellà i se'ns notava que no en sabíem, quasi bé, no?
Hablábamos aquí el castellano.
No sé, una mica així, no? Ara exagero, però vull dir que havíem de dissimular perquè encara no es podia fer i nosaltres havíem avançat, no? Aquestes escoles van avançar. Formaven part d'un col·lectiu, se'n deia el CPEC, que era un grup d'escoles que treballaven juntes a nivell de Catalunya per esdevenir públiques. I Jorobat va ser de les primeres que ho va aconseguir-ho.
I tot aquest compromís social, tots aquests valors, tota aquesta implicació que en alguns no es desperta mai i que tu ja la tenies des de ben petit, d'on t'arriba? No sé si vas tenir doncs alguna influència o ja ho portaves innat.
No, bueno, home, els pares segur que juguen.
Exacte, els pares, veus? Tu ens ho has tret, els pares...
Els pares sí, juguen, no, però són persones, diguem-ne... treballadores. La mare treballava al tèxtil, havia estat als talers, quan vam néixer nosaltres llavors ja ho feia des de casa, però treballava al tèxtil encara.
Repassava peces?
Repassava peces, sí senyor. Les escotiadores.
Escotiadores.
Les cosidores de peces, que veig que coneixes bé.
És que mi mare, en Pau Descansi, també va ser molts anys teixidora. Clar. Allà, Cal Planes.
Cal Planes, sí,
Cal Planes, de Gràcia.
Doncs la mare escotiava peces de Cal Planes, però per les cases.
Ah, doncs es devien conèixer la mare.
No sé.
Bueno, fantàstic.
No sé, parlem després. Doncs, què anava a dir? Que, bueno, això, de bon ho vaig aprendre. Més que els llibres, amb les persones i amb la seva actitud. Abans us he parlat del Moles, podria parlar del Jordi Marminyà, podria parlar del Pere Manyer, podria parlar del Casimir García, més anys després, o més o menys aquelles èpoques... Podia parlar molta gent, dels mateixos mossens del barri, que també se la jugaven de la seva manera, no?
Sí, això ja penso que s'ha de dir, perquè a vegades tendim a no dir noms, i vull dir, és una de les coses també que, que s'ha de recordar també les persones,
clar,
jo penso, no? Fer un reconeixement, no?
Sí.
Ja que a vegades institucionalment no es fa o arriba tard, doncs penso que és important també almenys dir-los nosaltres els noms, no?
Està bé, sí, ho trobo molt bé,
I el Sabadell d'aquella època com el recordes en general, la ciutat? Quins records, a part de tota aquesta tasca, per quins llocs et movies així?
Que, bueno, el 72 encara estem en les darreries del franquisme, estem en el moment en què hi ha un sotabosc, diguéssim, d'organitzacions clandestines, el Partit Comunista era
el PSUC,
neix el PSC, en aquelles èpoques també, fruit de diverses confluències, que ja se'n diu ara, Convergència Democràtica, és que aquests ho dic perquè ho recordo aquí a Sabell, com neixen, com es van situant, tot plegat, però encara dintre del sotabosc aquest que dic,
La clandestinitat, noms de guerra, clandestinitat...
Les associacions de veïns farcides de militants d'aquests partits, que ja, diguem-ne, lluitaven per una emergència d'un altre món, d'una democràcia de veritat, etcètera, etcètera. Bueno, no de veritat, democràcia, perquè no n'hi havia.
No en teníem, és que no en teníem.
Era aquest Sabadell. El Sabadell de la vaga d'autobusos, el Sabadell de detencions d'aquelles èpoques, del Moles aquest que he dit abans, per exemple, el van detenir, el Cassi García, de gent, no? Que era aquest Sabadell. Dintre d'aquí, el 74, el 72, comencem dintre el marc eclesial, encara m'hi movia, en aquest moment, vam fundar la Justícia i Pau, que se'n diu, que encara existeix aquí a Sabadell, que intentava promoure valors de compromís entre els cristians. Jo vaig estar 3 o 4 anys aquí, fins que després ens vam posar tota una colla de gent, que ens ho van demanar que ho féssim, d'iniciar una delegació de germanament, que se'n diu.
Delegació de germanament.
Sí, era una organització eclesiàstica en aquell moment, que es dedicava, diguéssim, a cooperació internacional des de l'Església, però aquesta Església compromesa que abans us he parlat, eh?
Sí, sí.
Val. Aquests, això dura 2 anys, i aquests van donar peu a néixer a Sabadell la Lliga dels Drets dels Pobles.
Important, perquè això és un dels fets
capdals,
pilars, com dius, Raquel, i que el Vicenç va ser un dels fundadors, no? O el fundador...
Un
dels fundadors, l'impulsor, no?
Joan Cassanyes, per exemple, i altres companys que al mell moment vam ser-hi, no?
Què era i què és la Lliga dels Drets dels Pobles?
A nivell internacional neix aquesta Lliga a partir, diguéssim, de diversos tribunals internacionals que hi havia que sessionaven a favor dels drets dels pobles, el Tribunal Russell, etcètera, a nivell internacional.
Pel·lícula que sempre es passava també mig d'amagat, el Tribunal Russell.
Doncs aquests. Alguns d'aquests s'ajunten i munten una organització que té 3 potes. Una seria els tribunals que anirien sessionant amb pobles que tinguin opressió i que siguin dependents, etcètera, etcètera. Organitzacions militants que treballessin a favor d'això, i també centres de documentació d'informació i de formació sobre aquests temes. A Catalunya encara tenim una organització, millor dit, un centre, que és el CIDOP, que ve d'aquí, el Centre Internacional de Documentació de Barcelona. En origen, ve d'aquí. La Lliga està aquí a Sabadell en aquest moment, que jo sàpiga només aquí, però amb influència també a Barcelona. Estan fent un molt bon treball, aquesta última etapa de la Lliga, en aquest sentit. De les 3 coses serien aquestes 2 que permaneixen, diguéssim, en aquest moment, no? Ho fem aquí a Sabadell i llavors molta de la feina que fèiem Judici i Pau la seguim fent aquí, però ja des del punt de vista de tocar en drets humans, de tocar en educació per la pau, educar en educació pels pobles, i una mica al llarg de la lliga anem assumint o anem fent nostres diverses, el que podríem dir-ne, diverses perspectives d'educació moral, d'educació ètica, educació per la pau,
tan necessària i tan vital en aquell moment i ara també.
I no només realitzar els grans conflictes, sinó, diguéssim, aprendre criteris de pau en el teu entorn directe, diguéssim, vull dir, tot això. Bé, tot això...
Clar, i això és molt important, perquè tot això que ara ens sembla que dintre de tot se'n parla avui en dia, però clar, això es planteja als anys 72-73.
Clar, imagina't el context, no? Aquella
context
època.
Que dèiem tan dur.
I aquests objectius, no?
Que aquí a Sabadell ja neix això, no? Que això és important. Vull dir, que Sabadell, sempre amb aquesta estimació que li tenim a la ciutat, doncs són precursors com amb altres coses, no?
Sí.
Important.
Només, a veure, ara ho mirem en perspectiva. En aquell moment això eren objectius, com ho bé deies, objectius que els hem anat desenvolupant o que hem anat trobant noves línies, diguéssim, en aquest sentit, no? Un d'ells va ser, amb els anys, doncs, una escola de formació política, perquè creiem que valia la pena que hi hagués formació política bàsica per entendre els fets i poder-t'hi comprometre, etc. No? Una mica la Lliga ha anat trobant maneres i instruments d'anar-se...
I la Lliga, comenceu un grup de gent aquí a Sabadell?
Molt pocs. Que ens trobem a molt pocs metres d'aquí, a casa d'una pianista que treballava aquí darrere, però que viu a casa seva, allà on hi havia el piano, diguéssim. Vam començar un grup allà, vam anar a la cooperativa, muntar ja el Teatre del Sol per allà. Bueno, ens hem anat trobant a diversos llocs, fins que al final ja va tenir un local.
On esteu ara?
La Lliga que moment està a Calestruc.
Calestruc.
Va ser dels que van començar a l'Estruc allà, sí. L'Estruc eren... s'estava remodelant i llavors des de l'Ajuntament de Cultura tenia interès que hi hagi entitats i vam anar-hi els de l'ADENC, Canal d'Europa i la Lliga, vam anar allà ja, diguéssim, i des d'allà encara sí és.
I quines activitats feien així, grans trets, al començament o...?
Xerrades, seminaris, programes de cooperació internacional en presència en llocs concrets, com és a Yurimaguas al Perú, com és a Xile, etc.
Déu-n'hi-do, quina feinada. I explica'ns també, Vicenç, les teves experiències laborals que has anat desenvolupant també, doncs, al tercer sector, no? A CIPO i també, doncs, a l'Avant.
Sí.
CIPO, quan entres a CIPO? Aviam, com coneixes?
I entro des de l'Ajuntament, treballant a l'Ajuntament durant 8 anys a la promoció econòmica, el Centre de Formació Ocupacional de Vaporellong. Des d'aquí em demanen si vull anar a CIPO i vaig a CIPO. Ho vaig pensar molt perquè vaig imaginar que realment em canviaria la vida com així ha sigut. 14 anys a CIPO, coneixo un col·lectiu entranyable de persones amb discapacitat, persones.
I aquest col·lectiu no el coneixes.
I a més en aquella època que van ser unes famílies, no? que van decidir crear CIPO. Que clar, també ens hem de situar en el context.
7, sí, bueno, sí, això és important. Explicar-me l'aula, suposo. Sí. Doncs sí, en aquest sentit. Vaig anar amb una entitat, diguem-ne, de referència a la ciutat.
I tenies algun coneixement d'aquest col·lectiu o va ser un...?
La veritat és que no. Jo ho vaig dir, això, jo no els conec. Diu, no, però saps organitzar? Dic, bueno, no ho sé, ho dieu vosaltres. En tot cas, fem-ho, ja està. M'hi vaig convencer, però jo no coneixia aquest col·lectiu.
I em dóna la sensació que has après més tu que...
Jo he après molt, sí.
Has après molt.
He après molt, sí.
Perquè és el gran desconegut avui en dia, que és desconegut aquest col·lectiu encara?
No, ara són més coneguts, sí. Són presents tot arreu, tothom està... La normalització en el treball, la normalització en el lliure, en les residències, en tot, i són presents a la ciutat.
Clar. A l'època, per això, al començament, quan t'hi vas posar...
Vam haver de treure alguna muralla, diguéssim, alguna que hi havia, alguna resistència en aquest sentit, però no va haver problemes en aquest sentit, vull dir, per exemple, hi havia una tanca verda que impedia veure la ciutat, veure els nois que estaven al pati, la vam fer treure perquè els veiessin, les veïnes deien, és que ara els veiem, és que veiem que els veieu.
Val.
Això ja és impensable, vull dir,
ja és impensable. I quina relació tenies tu com a gerent de CIPO amb el llavors president de l'entitat?
El primer president?
Amb el Francesc Aguilar.
El Francesc Aguilar, bueno, ens vam conèixer allà. Ell era pare, era germà d'un dels nois que treballen, que encara està... No, ara no hi són, però que estava a estar molts anys allà, el Josep, i el vaig conèixer allà, diguéssim.
Sí, sí. Doncs vinga, va, saludem-lo. Francesc Aguilar, bon dia.
Hola, molt bon dia i bon any a tothom.
Què fas aquí, Francesc?
Disculpeu si no em sentiu gaire, però és que estic molt engripat, eh? Disculpeu.
Perfecte, et sentim perfecte.
Molt bé.
Doncs llavors... Parlar, perquè em sembla que no us encomanaré res.
Doncs... no se sap mai.
No, esperem que no. Llavors, gràcies per fer l'esforç, de contestar doncs, a la trucada del matí. Explica'ns quins records guardes d'aquells anys amb el Vicenç, també, a Cipo.
Doncs mira, guardo molts bons records perquè jo era cooperativista, perquè tenia el meu germà en aquella època treballant al centre ocupacional, i un bon dia em van demanar gent per entrar al Consell Rector. I se'm va acudir d'anar a aquella assemblea i ha dit, em va dir, bueno, tu entres al Consell Rector i seràs president, així tal qual, no? Així en fred, em va quedar un gerol d'aigua freda, s'ho va dir, bueno, president, de fer poc, quin honor, no? Però és que no en tinc idea de com està el teu, i diu, no patiu. Bueno, vaig conèixer de seguida els membres del Consell, sobretot aquí hi havia com a director gerent, com sabeu, el Vicenç Creus, una persona que, si haig de definir en poques paraules, pues, íntegra, formada, intel·ligent, simpàtica, solidària i, sobretot, molt sensible i compromesa amb les persones menys afavorides. Ell i el fet que hi havia també en el Consell Rector la Ramona Segués, que era una veïna meva, em van fer acabar de decidir doncs, agafar aquesta responsabilitat tan gran com era la presidència de Cipo. I a partir d'aquí, doncs bé, vam haver de posar, d'endreçar una mica els mobles. Els 4 anys van ser realment difícils, el Vicenç ho sap. La situació econòmica de la cooperativa no era la més desitjable per una sèrie de diverses qüestions que no entrarem ara en el tema. Però bé, això jo vaig entrar l'any 2000. En el 2001 vam redactar un document marc, un pla estratègic, que gràcies al seu compliment estricte vam aconseguir superar aquesta crisi. Però tots plegats, és a dir, Cipo jo entenc que s'aguanta per 4 grans puntals. El primer és els treballadors. Persones molt sensibles, treballadores, abocades a la feina, i no tan sols parlo de les persones afectades, sinó també dels seus monitors. Segon, els cooperativistes. Tercer, el Consell Rector, i el quart puntal és el director gerent. Si qualsevol d'aquests 4 puntals fallés, la cosa no aniria. Han anat tots molt ben compaginats. I vam tenir la sort, tots plegats, de formar un gran equip entre treballadors, cooperativistes, Consell Rector i director gerent, que ens vam saber amollar molt bé. Per mi va ser un plaer, durant aquests 8 anys, presidir Cipo.
8 anys fent pinya, no?
Vuit anys. Sí. Ho heu dit. Millor no ho podeu dir.
Digues, Vicenç.
No, que mentre Francesc estaves parlant, diré, a veure què dirà el Francesc.
Home,
t'ha deixat molt bé.
Molt bé, amb floretes...
Sí, déu-n'hi-do, eh?
Ara hauria de dir que massa, no sé què.
Ara li hauràs de pagar un cafè.
Però m'ha agradat que coincidim, perquè mentre ell deia això, jo anava apuntant coses.
Sí, estava aquí amb el llapis, anava prenent nota.
I abans que ho digués, ja he apuntat equip.
Bueno, em deixeu fer un encís, Vicenç?
I tant.
No diguis el de la parella de fet.
No, no diguis, no, això no.
Gairebé siguin parella de fet, perquè hi havia setmanes que estava més amb ell que amb la meva dona. Entre la feina i si pots, estava més amb ell que amb la meva dona. Sí.
Però aquest bon rotllo, aquesta bona relació, va fer dues coses, que era, això no ho has dit, però ja ho diré jo, que és que vas empènyer una reforma o una endreça institucional de l'organització. Això va ser molt interessant. I l'altre tema seria, des de la presidència, doncs valorar més... impulsar també, diguem-ne, el que seria la cultura estratègica de l'entitat. Per tant, sí. L'estratègic, em sembla que ho has dit, això va ser molt important, perquè hi ha implicat tota l'organització, doncs, per dir d'on venim i on anirem. Això va ser molt important, que jo crec que, com a president, vas empènyer amb molt bon criteri.
Sí, sí, ja et dic, i recordaràs la resposta dels cooperativistes, va ser meva, perquè aquest pla estratègic, recordaràs també... motivava el demanar el crèdit a l'ICF, aquell tan important,
sí.
Que vam haver de motivar-ho entre la cooperativa i els propis cooperativistes.
Sí.
I és que em va ser un esforç humà i econòmic molt important. Però ens en vam sortir, i sí. Això és l'important.
Sí.
Ens en vam sortir.
Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos, per fer records d'aquests anys tan interessants. Moltíssimes gràcies, Francesc.
A vosaltres i endavant, Creus. Escolta'm, encara seran moltes Creus les quals arrossegar,
Adéu, Aguilar.
A veure, bon dia.
Que gràcies. Vagi molt bé. A veure, Vicenç, perquè m'han dit que aquest tema, aquesta composició, et fa tremolar amb una fredor especial. Explica'ns el per què.
Li hauríem d'explicar l'autor.
Sí, també.
Què sentia i què li va passar en aquell moment, no? Però sempre em passa. Vull dir, això que ara diuen que és una bona tècnica, de fer silenci, meditació, per trobar-se un mateix, per serenar-se, per des de la consciència, des d'aquest tu més íntim dir o sentir. Doncs és una música que m'ho fa sol, això, a mi. Però més em fa tremolar, de veritat. Em fa sentir fred, em fa sentir, diguem-ne, jo. I res més, diguéssim, obert al món, eh? No és cap al·lucinació estranya, eh? Vull dir, no. Però em fa aquesta sensació.
La música, eh?
Des del primer dia,
la màgia que té, no? Desperta aquestes emocions, ens fa viatjar, ens fa tremolar, ens fa buscar aquest moment de serenor, no? Que deies, tan necessari moltes vegades. Que suposo que també, doncs, per la teva experiència professional i vital, també, doncs, per tu era fàcil, però que moltes vegades molta gent, doncs, hauria d'intentar buscar aquests moments, no? També, Josep?
De parar, no?
De parar, de dir cap a on vaig, on soc i cap a on vaig.
Sí, sí.
Exacte, i trobo estar amb un mateix, no? Que a vegades és difícil, no? aquesta introspecció, no? I aquesta música, bueno, com diria una miqueta el gallina piel, no? És el que posa una miqueta la...
Em fa això.
Posa una,
un, piel de gallina, sí,
una sensació, no?
És el primer dia que l'has sentit, eh?
Compartim.
T'agrada molt la música? Quin tipus de música escoltes?
Bueno, aquestes per moments més especials, eh? Com Mozart, que també és per moments especials, que m'agrada molt, no? No, m'agrada molt el jazz, per exemple.
Doncs va, que et posem banda sonora. Parla'ns de Mozart, perquè també t'agrada i sé que molt.
Sí, sí, sí.
La màgia de la ràdio és que els nostres oients no ens poden veure, només escolten la nostra veu, no?, que els acompanya, però ara era boníssim veure el Vicenç, eh?, allà, doncs, gesticulant,
emocionat. Dirigint l'orquestra, portant el compàs, portant, sentint-ho...
I em parlaves de la lletra.
Sí, sí, jo recomano, si algú li impressiona, que jo crec que molta gent, aquesta, que ho faci, d'internet trobarà la... busqui la melodia i hi ha versions que hi ha, aquest cas és el Dies Irae, que és un cant de la missa de Rèquiem, dels del començament, que és un cant de, comença en dia d'ira, dia terrible aquell, comença així, no? Llegiu-la, escolteu-la llegint aquest text, és impressionant.
Ho farem,
l'exercici, eh? Ja direm a veure quina sensació ens ha donat. Explica'ns també la teva vinculació amb l'Avant.
Avant,
no?
Clar.
També anem a parlar.
No podem deixar-ho. Importantíssima també.
Quan deixo...
I una cosa, Fipo. Què és Avant?
Avant és una associació i una fundació que treballen per les persones amb malalties neurològiques i les seves famílies.
Val.
Dit això, tot el que pugui ajudar a això. Per tant, fer l'acompanyament d'aquestes persones amb malaltia neurològica, fer aquest suport als familiars, i això es tradueix en una sèrie de serveis, d'activitats, d'iniciatives molt, molt diverses. L'Avant és, en aquest sentit, molt potent, molt creatiu, a l'hora de trobar quantitat de coses que serveixin. No? L'Avant en aquest moment està tancant un cercle, això crec que és important dir-ho, que seria atendre a nens, amb la qual cosa, sí, atendre a nens vol dir... Sí, feu-los venir i us ho expliquin.
Sí, és que...
Prenem nota, la Raquel està prenent nota. Estem prenent nota, prenem nota.
Posen el cervell al mig, llavors tot el que pugui ajudar, diguéssim, a una vida, diguéssim, neurològicament sana, no? I llavors també agafen els nens, també. per mi és molt rica aquesta última opció, no? Perquè és atendre els nens, però és fer que, en el cas de la Seu d'aquí Sabadell, doncs hi entri un avi, un nen, un seguit tal, tothom, i que ningú, que no ningú tingui por. Jo tinc amics que encara els hi fa impressió venir a l'Avant, alguns, però és així, perquè no, no han tingut proximitat amb un malalt d'aquest tipus, no? Doncs també és important que entri gent de tota mena allà dintre, no? Vull dir, malalts de tal, de tal.
A on esteu?
Al carrer de l'Estrella.
Carrer de l'Estrella. I com és? Com et vas començar a posar...
Bueno, perquè jo marxava, diguéssim, ja estava marxant de Cipo.
De Cipo, com això que
ens
explicaves.
I llavors, amb una crisi concreta a nivell, diguéssim, de junta, doncs va haver una renovació, etc. I en aquest equip renovador, de, diguem, d'alternatiu o de renovació, doncs em van demanar si volia venir-hi. I, bueno, vaig dir que, bueno, que per 2 anys vaig estar en la set de president.
Déu-n'hi-do.
Sí, ja passa, eh?
Vull dir, sí, no? T'enreden i després sí. Ja no saps com marxar. Sí.
Més val que ho sàpigues, que això passa. Bueno, encara no he marxat, eh? Però és que ara em sembla que em costa marxar, diguéssim. No faig de president, però encara hi estic compromès amb coses concretes. Mm-hmm. Realment...
És increïble la tasca que fan.
Sí. Sí,
molt
sí.
Important.
Sí, un miler de socis, 800 i pico de... d'atesos, presents a Sabadell, a Terrassa, a Rubí, a Castellà, vull dir, molt actius en aquest sentit, amb un equip professional molt jove, molt motivat, que això, i molt creatiu, no és perquè sí, ho dic perquè sí, no ho dic perquè sí, no tots al mateix nivell, evidentment, però això és veritat, això,
I gent de totes les edats, no?
Sí, sí, sí. Els usuaris sí, els professionals també, però són molt, bastant joves en conjunt.
Sí, si no em referia més als usuaris.
Sí, sí, exactament. Bueno, ara inclús nens i tot això que
sí, deia. Sí, perquè ha canviat molt, no? També el perfil, les malalties...
Sí, sí, sí. Se'n van descobrint més, hi ha més d'atenció, de fer prevenció. Un dels programes és el NeuroGym. Que diguéssim...
Neuro?
Sí.
Gym.
Ah, us ha agradat, eh?
Molt. Ara, com hem de fer això, eh? Aquests exercicis mentals, a veure. Hem d'anar-hi,
Exercicis mentals.
Ho deixo així, ho deixo que us ho mireu.
Jo ja m'ho he apuntat, ja ho sé, ja aneu al gym.
Poseu-vos al web i mireu-vos al gym.
Doncs sí, ens ho buscarem. Escolta, mira, volem també que escoltis aquesta cançó i ens dius també què et suggereix.
Cantarem la vida. Cantarem la nostra vida de poble que no vol morir. Lluitarem amb força, lluitarem amb tota la força per l'única possible perseguida vida nostra i guanyarem.
Ai, emocionant, també, aquest tema de Raimon, no? Te'l saps, eh? Et saps tota la cançó, Josep, perquè anaves cantant, eh? L'havia posat allà al teu micro.
Vicenç, que ens ho expliqui, però Raimon, la faràndula...
Suposo que l'havies vist a plan moltes vegades... i les vistes que van sempre la mateixa cançó. Però escolta, això és d'una altra època, eh? El Raimon torna a ser, per mi, clar, jo tinc una edat, és molt antic.
No hi ha edats.
No hi ha, però vull dir que és un referent estètic potser d'un altre moment. Però jo crec que és un clàssic, també. I un clàssic que toca aquests temes, que aquests temes tornen a ser de moda, eh? Uh-huh. Cantarem, mira el que diu que cantarem,
aquesta reivindicació, aquesta
moda.
Lluita sí.
Torna a ser de moda, de país, de classe social, de tot plegat, de drets, de qualitat democràtica, torna a ser un crit important,
doncs un crit important. Per cert, Vicenç, ens han dit que tu se't dona molt bé allò de fer de Celestina, que podríem dir que has presentat a persones que després s'han acabat casant. A veure, Marta Obdúlia, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Hauries de veure la cara ara del Vicenç.
No, Marta.
S'ha quedat.
Quina barra.
Expliqueu-nos això, a veure.
Doncs sí, el Vicenç va crear, érem companys de sector, va crear un grupet així de gerents per compartir mal de caps, bàsicament, d'allà del Vallès. I allà em va presentar el que ara és actualment el meu marit i el pare de la meva filla. i és el millor, és el que més li tinc, li haig d'agrair al Vicenç.
Ostres, Vicenç, a veure, ja, això,
tachan, ja, tachan.
Quina alegria, no?
Cada vegada que l'ho diu la Marta o el seu estimat company, afegeixo de dir, que no m'hi dedico, Perquè, esclar, ho diuen sempre públicament i llavors no tinc ganes de tenir clients, perquè no m'hi dedico,
A l'època del Tinder i de totes aquestes aplicacions, trobar aquestes històries tan màgiques i tan boniques, no?
Exacte, voleu un Vicenç a la vostra vida.
Home,
ens l'apuntem, ens l'apuntem.
I com recordes aquells anys, també, Marta, amb el Vicenç, treballant a l'Avant, no? Em sembla que treballàveu?
Sí, jo en aquell moment jo treballava a l'Avant i el Vicenç treballava a Cipo i pues, allà va ser, no?, aquell lligam que vam, aquella amistat que es va començar a travar, doncs per això que deia, no?, compartir marrons, compartir inquietuds i la vida ens va portar al cap d'uns anys a que fos el meu cap. L'he viscut de moltes maneres, el Vicenç, de company de sector, de cap, després d'amic, vull dir que... I després la meva boda, l'última, la meva boda, òbviament.
Que sí. Et vam fer parlar, no, Vicenç? Em sembla,
sí,
fins
sí.
i tot.
Per això vaig haver de dir que no m'hi dedicava, perquè imagina't, no? Soltés que hi havia per allà, o divorciats, jo què sé.
Imagina't. Doncs Marta, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. I Vicenç, felicitats i gràcies per tot.
Adéu, Marta.
Una abraçada.
Igualment. Ara,
adéu.
Clar, tants anys, tantes persones, tantes històries, no, Vicenç?
I tant.
Ens quedem curts, necessitaríem aquí hores
i hores.
Sí,
com sempre el temps. I ara què fas? O sigui, en el temps lliure, quines aficions, quins hobbies tens?
En què ocupes el tiempo libre, no?
Intento llegir més, i això sí, ho faig. Intento que sigui creixent tot això, Vull dir...
Intenta, però ho fa, ho fa. Llegeix més.
Sí, sí. Anar més a teatre i a cinema, que això ho tinc una mica més...
Va més a teatre més i a cinema.
Però també...
La música...
I sobretot compartir amb els amics, això sí, Molt. Llavors tinc grups d'amics que ens trobem i que parlem o que quedem per dinar, per exemple, a casa, no? Vull dir, o trobar-nos amb un grup amb gent, etcètera, d'això, grups, persones que venen de la infantesa o altres que hem trobat pel camí i que, diguéssim, quasi bé cada setmana doncs em trobo amb un grup o dos o un grup de gent, etcètera, no? Vull dir, això crec que és molt important. Poder disfrutar de l'amistat aquest moment és molt important.
És un tresor, L'amistat és un tresor
és
en aquesta vida.
Sí, sí, és.
Doncs de tots els teus amics i coneguts, recomana'ns doncs algú que creguis que serà interessant doncs a conèixer la seva alegria de viure.
Compartir la seva alegria de viure.
Pots compartir comparteix un parell,
que
sí, vulguis, no passa,
sí. Tu et sembli, sí.
Mira, jo diria l'Isidre Carner. Som amics, historiador, professor, va ser el director, crec que primer, de l'Escola de Turisme de Sabadell. Va ser director de l'Escola Salesiana de Badalona, em sembla que encara hi segueix, i un gran amic, un d'aquests que compartim tertúlia, compartim amistat, compartim taula, no?
Compartiu vida.
Sí. I després una altra persona que per mi és un gran valor, que és la que actualment ocupa la direcció i gerència d'Avant, la Lídia Gil, companya de la que fa un moment ha trucat, de la Marta. Jo crec que és una líder de les que no vol ser reconeguda com a líder, que són els millors.
Totalment.
I que, diguéssim, que té una maduresa humana i professional molt important. I penso que també anirà bé mirant la llista de gent que heu convidat. Tant l'Isidre com la Lídia, diguéssim, són d'edats diferents. La meva ha fet pujar la mitjana, diguéssim, avui.
No.
Jo penso que estaria bé també aquests nivells de gent més jove. I aquests dos, per mi, són molt importants com a amics, me'ls estimo molt i els valoro molt.
Però sempre és el pack, Vull dir, les edats, llavors les sumem i fem la mitja i queda una alegria de viure, que és la mitjana de tots.
Aquests crec que us ho encomanaran també, això.
Veus? Doncs encantats i fascinats per compartir aquesta alegria de viure. Moltíssimes gràcies, Vicenç, ha estat un plaer.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies. For cocktails on top of the Ritz.